Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Quan naveguem per internet, deixem rastre del que busquem a la xarxa, de les pàgines web que visitem, dels correus que enviem, dels vídeos que hem mirat i dels mapes que consultem. Si no n'hi ha prou amb tot això, també poden saber què fem sense necessitat d'estar connectats a un ordinador. Avui hem demanat a un crac que vingui, Genís Roca, expert en internet i soci de l'empresa Roca Salvatella. Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per venir. Ahir el Genís ens va enviar un enllaç a l'equip del programa i ens va preguntar quants de vosaltres, i aquesta pregunta la trasllado als oients, quants de vosaltres teniu un compte de Gmail?
De Gmail o de qualsevol servei de Google, de YouTube o de qualsevol Google Maps, qualsevol servei de Google.
Llavors, clicant aquest enllaç, el Genís ens recomanava, obriu algun d'aquests serveis associats a Google i cliqueu sobre aquest enllaç. El que em va passar és que vaig descobrir que el meu telèfon mòbil havia servit de rastre digital de tots els llocs on m'havia mogut en els últims mesos. Podia visitar dia per dia i sortia de la porta de casa a la feina. Aquell dia que vaig anar a fer la volta per l'altre costat i vaig tornar no sé on. Fins i tot arribava el detall de si sortim a passejar amb el mòbil, teníem el traç fet de llocs on no hi ha tanta cobertura de GPS com són els boscos i sortia perfectament traçat tota la nostra petjada digital.
És a dir, que clicant aquell enllaç et sortia un mapa i una ratlla vermella de tots els punts per on t'havies passat cada dia, cada
hora. Amb cotxe, caminant, si agafes una bicicleta igual, és a dir, era espantós el seguiment que havia aconseguit fer el meu mòbil sense que jo en tingués constància.
Això és així perquè quan tu t'adones d'alta a Google, Google te demana quin nom d'usuari vols tenir, quina contrasenya vols tenir, i després, si no ho fa el mateix dia que et dones d'alta, ho fa posteriorment, et pregunta, tens un telèfon mòbil? Et fa res dir-me quin número és? I aquí és on es fa l'enllaç entre un telèfon mòbil i un compte d'un usuari de mail, de Google. I a partir d'aquí, ell va fent la traçabilitat d'això. És una opció, tu la pots desactivar. El que passa és que és com tantes coses. Està ple d'opcions i de menús i de submenús i de coses aquestes, i quan estàs donant-te d'alta, tu fas, normalment fas acceptar i tires avall.
Sí.
I sense ser-ne del tot conscient, poder has acceptat que hi hagi rastre de les teves moviments a fruit del mòbil.
Em sento despullat, ara.
Dos reaccions. Una, la primera seria, bueno, pues benvingut al club dels que n'hem d'anar seguint conscients del rastre digital que deixem en tot el que fem. L'altra és, i
ja,
què?
També és veritat. Són maneres d'aprendre's les coses. Potser aquesta primera reacció seria com la lògica quan et descobreixes això. Tu, que ja vens d'una experiència de saber que moltes d'aquestes coses ja ens les seguien abans, penses, és una cosa més.
Jo ho tinc desactivat. En aquest enllaç que entenc que després ja el posarem en el blog
del
programa.
Sí, el blog del programa, o sigui, convidem els oients que després ho facin, a tots els que tinguin compte, m'has dit Gmail o YouTube o qualsevol
servei de Google en què estiguis loginat. Hi ha gent que li sortirà, que veurà el mapa i dirà, ostres, merda, sóc jo, ahir vaig estar aquí i allà.
No, és bèstia, perquè sí, pots mirar-ho per les hores i tot.
Sí, sí.
És a dir, tu vas i veus, mira, el restaurant on vaig dinar.
Va dinar a la Barceloneta, aquest noi.
O sí, fins i tot el lloc on et vas estirar a la platja, perquè és que anem a tot arreu amb el mòbil.
A tot arreu. Dir... Però per mi el missatge és, des de sempre nosaltres hem generat informació útil per a les empreses. I aquestes empreses, en el millor dels casos, han dissenyat nous serveis per nosaltres. Internet fa que tot això sigui molt més evident i ho aflora més, però sempre ha sigut així. Ho dic perquè quan parlem de privacitat de la informació i dades que generem, un sempre té tendència a satanitzar una miqueta això d'internet i els Googles i els Microsofts, etc. Però quanta informació té el banc amb el que treballes, l'operador de telefonia amb el que treballes? El banc amb el que treballes sap quan guanyes cada mes i qui t'ho paga. I també sap en què t'ho gastes. Dius, mira, aquest restaurant on te vas anar ahir, vas pagar amb targeta i el banc sap a quin tipus de restaurants vans, quin preu mig de tiquet pagues al restaurant, si ara d'aquí un mes te'n vas a vacances a Bratislàvia, la targeta deixarà rastre
però
que estàs a Bratislàvia.
Però això ja ho sabia, sí. Quan vaig ingressar els diners al banc.
Però en el seu moment... també quan te'n vas una compte t'hauries quedat una miqueta despullat, no?
No, perquè Genís, jo entro a Google per tenir un compte de correu electrònic, no per tenir un rastre GPS. No m'ho diuen enlloc. Si al banc jo obro un compte, m'imagino que ells sabran tot el moviment de diners que jo tinc. És més, quan m'ofereixen una opció digital, fins i tot puc veure des de casa els moviments que abans havíem d'anar amb aquelles llibretes, però tots sabíem que ells comptaven aquests diners. El que no és tan lògic és que algú es doni d'alta a YouTube per veure vídeos o pujar-los i que t'estiguis, sense adonar-te'n, arribant a una altra sèrie de contractes amb Google perquè t'identifiquin on vas a dinar, on vas a sopar, on vas a la platja. Això no t'ho diuen. Al banc tu pots pressuposar que tenen aquesta informació i acceptar-ho.
T'ho diuen. El que passa és que diuen tantes coses que no les llegeixes.
Però... aquí està el drama de la lletra petita que no existeix a internet, potser.
Igual que la targeta Visa també té molta lletra petita que tampoc han llegit
però
mai.
Però no em rastreja la targeta Visa, Genís.
Ostres, que sí.
També?
Sí, per exemple, mira, nosaltres a Roca Salvatella vàrem presentar ara fa poc un treball conjuntament amb Telefònica i amb BBVA pel qual havíem analitzat les dades dels estrangers a Barcelona. Llavors dius, jo com sé que un estranger està a Barcelona? Telefònica ho pot saber per les dades de roaming. Quan un estranger a Barcelona engega el telèfon, encara que no tingui dades, engega el telèfon per rebre una trucada, l'antena que li dona servei, que li dona cobertura, detecta que hi ha un telèfon que li demana senyal i que aquest telèfon té, per dir-ho així, matrícula provenient de França o d'Alemanya o de Qatar o d'on sigui. Llavors es poden comptar quants telèfons amb matrícula francesa hi havia ahir a Plaça Catalunya o quants telèfons amb matrícula francesa hi havia ahir al Mercat del Born. Com que Barcelona està servida per, no sé, 200 antenes, 300 antenes de telefonia mòbil, aquestes que hi ha a cada teulada, també es pot dir aquests telèfons mòbils de francesos per on s'han mogut. I, creuat amb dades del BBVA, també podem saber, amb targetes procedents de França, quants consums es varen fer ahir en restaurants, en botigues de moda, en joieries, en espectacles, etc. I fruit d'això tens un perfil de la conducta dels francesos ahir a Barcelona.
Tens accés a aquestes dades, tu?
Aquestes dades tenen propietari.
Ah.
Per exemple, unes són propietat d'un banc i altres són propietat d'una companyia de telefonia.
Però tu, des de Roca Salvatella, no pots tenir accés a elles si els propietaris no te les donen.
Correcte.
Per tant, aquestes dades que saben de nosaltres les empreses, en principi només es queden dins de les empreses. Ara, la pregunta és, no. Què en fan aquestes empreses de les dades?
Això és el nou gran negoci. Llavors, perquè aquestes dades puguin ser explotades...
Quin mal rotllo.
Perquè aquestes dades puguin ser explotades comercialment, hi ha un requeriment legal, que és que les dades siguin anònimes. Llavors, jo puc saber que els francesos ahir van fer això, però jo no puc saber que en Pierre va comprar, això seria il·legal.
Dit d'una altra manera, potser no és en Pierre, però és el 647...
Tampoc sé el número de mòbil, perquè si la dada ha de ser anònima i no té que ser possible reconstruir la identitat. Llavors, és el telèfon mòbil número 1, que ahir va estar a França, va anar per aquí per allà i ja està. Que aquest telèfon és el que va fer aquell consum de targeta mòbil, jo aquesta relació no la puc fer.
És que quan ens ofereixen que en el futur puguem pagar-ho tot amb el mòbil i que sigui la nova targeta de crèdit, el que m'estic imaginant és que al final podran monitoritzar tot el que faig. És a dir, al final, aquest ús que nosaltres donem a les dades i que les pengem a la xarxa, des dels historials mèdics, que també és un altre debat aquest, però és a dir, no hauria d'haver-hi un punt en què nosaltres renunciéssim a determinades... oferiments que ens fan aquestes empreses? Per exemple, jo vull poder renunciar a desconnectar això.
Sí. Llavors, a la mateixa enllaç on te vas descobrir que hi ha un mapa que diu on te vas estar ahir, en aquest mateix enllaç, si ho mires a peu de pàgina, hi ha l'opció de desconnectar-ho. Jo ho tinc desconnectat.
Sí, Genís, però tu perquè ets un crac d'internet, però la majoria de nosaltres, que no sabem fer l'home un canuto, és molt difícil trobar-ho. Ara ho penjarem, l'enllaç del bloc del programa. Però
per això va bé que en programes com aquest tracteu temes com aquests. Jo crec que tota la ciutadania hem de ser conscients que estem generant un rastre de dades i que aquest rastre de dades va parar a algú que el farà servir. Que aquestes dades, la llei els obliga a que siguin tractades de manera anònima. Llavors no poden anar per tu. Pues mira, ahir en Manel, en Jordi i en Lluís, això. Però tot i així, nosaltres hem de ser conscients. El contrari és ser un inconscient. Llavors,
doncs com a inconscient, penso, ahir arribo a casa, navego per unes quantes pàgines, avui arribo a la feina, connecto la meva sessió de correu electrònic i em surten uns anuncis determinats i no uns altres. Això no és ben bé tractament anònim. Ells estan mercadejant amb el que jo he pogut consultar en hores d'oci quan arribo a la feina i obro un diari digital on hi ha anuncis. Aquests anuncis els personalitzen amb coses que tenen relació amb el que hem mirat a casa.
Sí, però és anònim perquè no saben que tu ets en David o que tu ets en Manel. Saben que l'usuari número 12, que per ells és anònim, és a dir, en el teu ordinador vas deixar una cookie. Això et va passar si tornes a fer la consulta amb el mateix ordinador. Si vas fer-ho ahir a casa i avui vas a la feina, no t'hauria de passar, en teoria. És a dir, quan tu navegues amb un ordinador, si acceptes les cookies, ara per llei totes les pàgines web et diuen fem servir cookies, et fa res i tu has...
Jo sempre, mai accepto.
Perfecte, jo tampoc. O a vegades sí, a vegades no.
Però què significa? Que poden rastrejar tots els llocs on he estat?
No, la cookie és que aquella pàgina web guardarà en el teu ordinador informació sobre la teva activitat en aquella web. Per exemple, un ús normal acostuma a ser et surt la pàgina web i et pregunta català o castellà. Com vols consultar aquesta pàgina? I tu li dius, jo la vull consultar en català. Llavors el que fan és, deixen en el teu ordinador una petita galeta, que per això en diuen cookie, una petita galeta que diu, aquest usuari ha preferit llegir aquesta pàgina en català. La propera vegada que visitis la pàgina web busca aquesta galeta, i si ja hi és, ja no t'ho torna a preguntar. Perquè si no seria molt pesat cada vegada preguntar-te català o castellà, català o castellà. Llavors, la cookie més sana, diguéssim, és aquesta que et pregunta, escolta, en quin idioma vols la pàgina? Només t'ho pregunto un cop, ho guardo i la propera vegada ja estarà. Hi ha altres cookies, per exemple, que són, guarda'm aquí dintre les últimes pàgines que has visitat. Quan després vas a una altra pàgina web, si troba aquesta galeta i la llegeix, veu que has estat visitant consultes d'hotels a Bratislàvia, que abans han dit que d'aquí un mes t'hi aniries, que no
sé,
que
és
broma.
Posem-ho.
Doncs tu vas a una pàgina, per exemple, vas a la pàgina de La Vanguardia, troba aquesta galeta i els anuncis que t'ofereix són d'hotels a Bratislàvia. Però no sé que tu ets en David. Per tant, és anònim, per tant, és legal.
Però fas negoci amb una cosa que no en tindries de fer, perquè jo entro en una pàgina web per consultar un diari digital o entro en una pàgina web per consultar un hotel, però aparentment... No, és a dir, aparentment...
No, són naps i cols.
Són naps i cols, exacte, és perfecte. El que no entenc és per què s'ha permès això i no s'ha denunciat més el que ara ens està explicant el Genís Roca, perquè és una cosa que dius, si nosaltres entenem internet... Com un mercat global, no?
Sí.
On es fan transaccions, on s'entra, on es compra, on no sé què. Oi que és sagrat la seguretat bancària a l'hora de pagar? Oi que els pagaments via PayPal, oi que els pagaments bancaris, oi que la nostra targeta entenem que ha d'haver-hi una seguretat molt gran amb això? No veig per què en altres gestions que fem nosaltres, com la nostra privacitat, hem de ser menys exigents.
Posaré un altre exemple. És que m'avui escapar d'internet perquè vegis que... No perquè ho vegis, sinó per
perquè
estar
no
d'acord...
Perquè no només demonitzem internet. Ja
exacte.
Però és que demonitzo internet. Internet, amb això que m'expliques, més que mai.
Sí, sí, però, per exemple, tu tens un compte corrent en un banc i suposant que tinguis un pis en propietat i el tinguis assegurat i el rebut de l'assegurança t'arriba a l'abril. El del banc veu que a l'abril t'entra un rebut d'una assegurança i ell diu, l'any que ve, al març, jo li oferiré una assegurança perquè tinc la informació de que aquest senyor és client d'assegurança. Nosaltres, com a entitat financera, també oferim assegurances. Llavors, ell fa servir una informació. Això, en teoria, és il·legal. Per què? Perquè amb la gestió d'aquesta informació perds l'anonimat. Però jo, per jo poder-te enviar tu un mail proposant-te una assegurança, te l'he d'enviar a tu, David. Per tant, ja no ets anònim. En David vol una assegurança. M'explico?
Molt. Però jo penso, Genís, agafant aquest exemple, que jo em puc anar al banc i dir, escolteu, això que esteu fent és il·legal, ells es poden fer l'orni o no, però jo no em puc adreçar al senyor pàgina web Amazon o pàgina web de no sé què i dir-li que això que estan fent amb mi és il·legal.
Sí, perquè pots desactivar les cookies.
Ah, desactivar-les.
Sí.
Com ho fem, això?
Ja tornem a ser-hi amb aquesta part geek, amb aquesta part
friqui. És que és el mateix que fa 10 anys quan et volies donar de baixa telefònica que havies de fer una gincama.
És el mateix, és el mateix.
I durant anys hem denunciat això.
En el navegador, qualsevol navegador, faci servir que faci servir, Mozilla, Opera, Explorer, qualsevol navegador, si vas a opcions, hi veuràs allò que diu deshabilitar cookies.
Hi ha una altra
cosa...
Però
vaja, estic d'acord amb tu que anem malament. Vull dir, jo a la meva mare no li puc pretendre explicar... Mare, deshabilita les cookies, perquè és una conversa massa d'enginyers.
Deshabilita les... Bueno, per la teva mare, i amb tot el respecte, jo igual, eh? Vull dir, jo penso... Navegació segura. Pots explicar-me el terme navegació segura? Què significa quan l'explorador de torn que nosaltres tenim ens ofereix aquesta possibilitat? Què vol dir?
En teoria, navegació segura seria... que no s'accepten cookies, que no genera rastre... Això que estem dient ara...
Per tant, donen per fet que la navegació és sempre insegura. Si tu vols fer-la més segura,
això
has
ja
de fer una opció.
Joc de paraules.
Ja, però en tot cas, si intentem definir què significaria que nosaltres en el nostre explorador... Mira, hi haurà gent que agafarà el de Google, el d'Internet Explorer, el de Safari, el que sigui. Tots tenen aquesta opció?
Sí.
I no l'hauríem de tenir tots? Vull dir, és que, permet-me,
no,
ara
perquè...
em surt un exemple molt tonto, però és com allò, abans amb els adolescents es parlava de sexe i d'utilitzar condó com una cosa, és que tu no pots anar pel món sense protecció. Mm. És un exemple bèstia. Però amb internet no ens passaria una mica el mateix, que no es pot anar pel món sense protecció?
El 99% dels usos de tot això que estem parlant està bé, és bo. O sigui, a mi em va bé que cada cop que entro a la pàgina web de La Vanguardia no em pregunti l'idioma. I ja per defecte em surti en català.
Però també pots entrar a lavanguardia.cat en lloc de .com i no és... No?
Sí, però vull dir, al final hi ha coses que et fan la vida més senzilla.
Però si saps quines cookies et donen, sí. Genís, el que jo et pregunto és, en la majoria de llocs les cookies no s'identifiquen en aquestes coses, no?
No, però ara... mira, el marc legal sempre arriba tard. Per tant, nosaltres hem d'anar una miqueta espavilades, perquè si hem d'esperar que vingui la llei que ens ho arreglarà, anem malament.
No, això segur.
La llei acaba de regular el tema de les cookies. I jo que me n'alegro. Ara hi ha un marc legal a nivell europeu que regula l'ús que es pot fer de les cookies i obliga les empreses a explicar que estan fent servir cookies, i per això quan naveguem per una pàgina web ens surt a tot arreu això de cookie amunt, cookie avall, si la vols, no la vols, etc. Però la batalla ara ja no està a les cookies. La batalla ara està en els mòbils, i amb això que explicaves abans de... Ostres, quina traçabilitat que m'està deixant el telèfon mòbil. Ara la següent frontera és el mòbil, i aquí encara no hi ha tot el marc legal que podria haver-hi. Per tant, com a ciutadans, el que hem de fer és ser conscients de que som uns animalons que es mouen pel carrer deixant un rastre de dades molt llaminer.
Expliquem això del mòbil, Genís. Tots en tenim.
Sí.
Quin rastre deixem? Un mòbil normal i corrent activat a una companyia telefònica que tingui accés a internet i que tingui un paquet de trucades? Amb això ja fa que la companyia sàpiga en tot moment on estem?
Ho ha de saber per poder-te donar servei. És a dir, perquè un telèfon mòbil funcioni, té que estar atès, crec que són 3 antenes. Llavors, les 3 antenes triangulen i tu tens senyal, tens cobertura. Quan tu et mous, aquestes antenes deixen de ser unes i passen a ser unes altres. Llavors, en tot moment hi ha alguna antena que t'està donant cobertura. Mm. Aquesta antena té noms i cognoms i està en una adreça física concreta.
I triangulant els permetria saber on et trobes exactament per les coordenades.
Correcte. Llavors, ahir a les 12:54 aquest senyor estava sent atès per l'antena número 4. Mm. Això és un... És una necessitat de servei, això no es pot evitar.
O més enllà, aquest senyor estava sent atès per l'antena número 4, però passava pel passeig de Gràcia número 43, cantonada no sé què.
Tens el nivell de precisió que tingui l'antena. Llavors, l'antena cobreix una zona. Saps? Llavors, però en una zona com Barcelona, que és tan tupida, que hi ha tanta antena, estàs entre aquí i aquí. Mm. Val? En canvi, enmig dels Monegros, estàs pels Monegros.
Surs amb una taca. Bon exemple. Hi ha molts mòbils que tenen l'opció de saber on estan perquè ho activi remotament si l'has perdut o te l'han robat. Mm. Això seria activar en un sentit positiu les dades que disposa la companyia?
Clar. Això seria activar en un sentit positiu. Hem de separar el que és ubicar-te per triangulació d'antena que ubicar-te per GPS. El GPS és que tu agafes i dius, jo ara enxufo el GPS i llavors estàs... amb precisió a Passeig de Gràcia número 42. Mm. Llavors, el GPS, això sí que més o menys ho sap tothom ja, tu pots engegar o parar. la majoria de la gent ho descobreix perquè apagat gastes menys bateria. I com que anem tots locos perquè la bateria ens aguanti tot el dia, desactives les coses que creus que no necessites.
Per tant, el que recomanes és que la gent que no vulgui estar tan ubicable, que el seu GPS del mòbil el tingui desconnectat, que només s'hi connecti quan hagi de posar una opció a mapes o alguna cosa més precisa.
Però no per paranoia de seguretat, sinó per pragmatisme. Jo, al final, si no ho he de fer servir, no ho tinc activat. No, però no el GPS, en general tot. Jo activo les coses que necessito. Llavors intento ser conscient de què vull i què no vull.
M'estic recordant de l'entrevista que el Basté li va fer al Julian Assange, que recuperàvem arran de que aquesta setmana ha dit que voldria sortir quan abans millor de l'ambaixada d'Equador a Londres, i a l'Assange, en el seu llibre de Cyberpunks, pensava que tots plegats som uns inconscients, no? Aquest missatge potser un pèl alarmista que m'està sortint, i al Genís li toca fer de posar la pau, eh? Però ell deia que tots plegats hauríem de tenir una connectivitat molt més segura, que hauríem de vigilar molt més el rastre digital que deixem, més que res perquè pots pensar bé o malament, pots ser més bondadós o menys, però ningú no n'ha de fotre res del que nosaltres fem, com a mínim si nosaltres no volem, que és potser aquest missatge que molta gent estarà tenint quan ens escolti ara. Tu creus que hi ha maneres de navegar més segures o que tots plegats hauríem de entendre una mica més que hem de protegir-nos de la... o hem de buscar aquest anonimat a internet?
Segur. És a dir, per mi el missatge és segur. Generem més informació de la necessària. Hem de vigilar i hem de protegir la nostra informació. Hem de ser conscients de que això està passant i hem de començar a prendre mesures i activar-nos. El que jo vull afegir tot el rato és, però no ho centralitzem només en internet. Et posaré un altre exemple. Els cotxes cada cop porten més tecnologia. Quan tu vas al taller, amb el cotxe, el mecànic ja ve amb bata blanca, ja no va amb un mono blau, ja ve amb bata blanca, enxufa l'ordinador i té les constants vitals del cotxe. Una de les constants vitals que, per exemple, un fabricant de cotxes, per exemple, Ford, quan fa la revisió del cotxe, podria saber que tens la mala costum d'anar a més de 120 per hora. Perquè el cotxe sap a quina velocitat va, no? Llavors, ara imagina que Ford decidís compartir aquesta informació dels teus costums de velocitat amb la teva companyia asseguradora. I la teva companyia asseguradora digués: ai, David, aquesta mania que tens de córrer, ara la pòlissa et costarà un 50% més de recàrrec, perquè sé que corres molt.
Ho veus com no sóc mal pensat?
No.
Ho veus com tu també ho
penses?
Com
no té a veure res amb internet?
No, no té a veure amb internet, et dono tota la raó. En això et dono tota la raó. Hem d'anar més vius per la vida, però hi ha una companyia que té les teves dades i que sap quines són les teves costums i que tu hauries de demanar-li a aquesta companyia que quan pagues uns diners per un cotxe, que tampoc no són barats, com a mínim que tinguis la llibertat de dir: miri, sap què? Aquesta llumeta que se m'encén quan he d'anar a passar la revisió, si vull tenir el dret de no passar-la, no cal que m'atabali cada 200 quilòmetres.
Correcte. Llavors, el tema és, sigues curós amb les teves dades, encara que no estiguis navegant per internet. Vale? I sigues conscient del nivell de dades que estàs donant. Tots hem vist pel·lis d'espies en què volen trobar algú i comencen a analitzar reconeixement facial a totes les videocàmeres que hi ha als carrers. Aquella persona que l'estan buscant, que és el dolent de la pel·li, i el troben perquè el pobre home va passar... Bueno, pobre home, el xungo aquest va passar per davant de l'aparador d'una botiga i hi havia una càmera que enfocava. Aquell home no estava navegant per internet i també va ser fruit d'una explotació de dades, diguéssim.
Aquest és un altre gran debat. Si nosaltres pensem que hi ha massa videocàmeres als carrers per assegurar-nos que vivim bé, o si quan vivim malament, gràcies a aquestes càmeres, poden trobar la persona i fer justícia. És un debat horrorós. És terrible. Què voldríem, no?
N'està ple.
Una cosa o l'altra.
El tema és, generem informació, generem dades en tota la nostra activitat, sigui amb internet o no sigui amb internet. La màquina de generar dades més bèstia que tenim ara mateix nosaltres és el telèfon mòbil. Si al principi de la conversa estaves preocupat per si l'ordinador sabia per on t'havies navegat ahir, pecat a minuta. Això és el de menys comparat amb la magnitud de la tragèdia.
Amb el mòbil saben exactament tot el que fem?
Tot. Ja, amb el mòbil ja no només et mous, sinó que a més et mous, navegues, parles... un bon matemàtic, analitzant les teves trucades, podria deduir d'aquells números quin és el de la teva parella i quin el de la teva amiga. Perquè les pautes de trucades que fas, etc., són uns patrons, dades, és el gran negoci. El petroli que alimenta internet són les dades. El gran negoci d'internet són les dades. El gran negoci d'internet no és quanta gent pagarà per llegir una notícia a La Vanguardia. Ningú pagarà per llegir una notícia a La Vanguardia. Però saber quines notícies tan interessat hi has llegit, això té valor. Mm.
Vols dir que si nosaltres no comencem a posar-hi una mica de fre, qualsevol dia no escoltaran les nostres converses i sabrem si diem algunes paraules o unes altres, passarem per un sedàs comercial o passarem per un sedàs policial, i que si jo dic la paraula... Genís, aquesta entrevista ha sigut la bomba. Bomba. I m'acabaran agafant...
Jo amb això soc molt poc paranoic. És a dir, jo no crec que ningú estigui tan preocupat per saber jo, Genís, exactament ahir on te vaig anar, etcètera, etcètera. I que la majoria d'algoritmes que es munten contra aquestes dades és amb vocació de donar-me més i millor servei. Més i millor servei perquè jo sigui més i millor client. És tot plegat molt comercial, si tu vols. Però també pot tenir usos més socials. Vull dir, gràcies a tot això que estem parlant, es pot fer teleassistència, serveis socials d'una altra manera. Jo crec que entrem en una altra categoria de serveis basats a la gestió d'aquesta informació. Mm. Es pot saber que un malalt ha caigut del llit, es pot saber que una persona s'ha perdut al bosc. Té moltes lectures positives. Més que un missatge de pànic o de por, jo diria un missatge de consciència. Generes informació, llavors agafa tu un positiu. Exigeix millors serveis.
Me'n recordo d'una pel·lícula que és la Minority Report, que hi ha un moment en què ell entra en un centre comercial, li llegeixen la retina i li fan determinats anuncis hologràfics perquè és la seva preferència. Això és una modernó del que pot acabar passant algun dia, que ara és tu i jo decidim que ens anem a aquest hotel a Bratislava i quan entrem en una altra pàgina web ens surten els hotels. On més hi ha coses que hem de descobrir que ja ens està passant amb el mòbil i que no sabem?
Això ja està passant, per exemple, en grans superfícies. El que es fa és... Ara imagina't que tu tinguessis per costum anar a comprar el Capravo, val? I que te baixessis l'aplicació del Capravo, val? En aquest cas, Capravo encara no ho té instal·lat, però moltes grans superfícies d'altres països ja ho tenen. Llavors, tu tens una aplicació d'una gran superfície, d'un supermercat. Llavors, ells tenen uns petits sensors posats en els diferents passadissos del súper. Llavors, ells saben que tu estàs davant del passadís de les xocolates i diuen, ostres, el David, davant de les xocolates. Ara li faré una oferta de 2x1 amb la xocolatina aquella que el torna boig. I te la fan, t'arriba un missatge al mòbil quan estàs davant del passadís de les xocolates. Jo això ho desactivo tot. Però hi ha gent que s'excita i li agrada molt, eh?
Jo m'estic posant paranoic per tot, Genís. Molts dubtes d'oients. A veure si em pots donar un cop de mà. Pregunta al Marc via Twitter. Tinc l'opció que el navegador esborri tot el que he fet cada vegada que el tanco. Això és útil, Genís?
Si el ordinador fa servir només tu, no. Però hi ha gent que li preocupa que el següent usuari d'aquell ordinador pugui veure per on t'has passat.
Gran reflexió, diu l'Eduard. Gent alarmada per la petjada digital mentre comunica't a tothom via Facebook on estan de vacances i que sopa.
És que diu, al final tenim el que ens busquem, eh?
La Iolanda diu, quan mirem bitllets d'avió i cada vegada som més cars, és perquè aquesta companyia també sap que hem entrat a més llocs?
En teoria no, però vés a saber.
Vés a saber. Diu el Miquel, i té tota la raó del món, el vostre blog també utilitza cookies. Sí, senyor.
Perquè són útils, per donar un millor servei.
Ens recomanen utilitzar resetdenet.com i trobareu maneres d'esquivar l'espionatge legal del sistema cap a l'usuari. Et sona?
Bueno, si decideixes ser un paranoic i evitar que et vigilin, vés-te'n a viure un bosc i deixa tota la tecnologia a casa.
L'Àlex diu, pagueu per un correu electrònic i pagueu per tot ara que es dona de franc. Per què penseu que és de franc? Els serveis de Google i tot això.
Això ho he dit sempre. Tu, per exemple, fas servir Facebook?
Jo no.
Coneixes gent que faci servir Facebook?
Sí.
Paguen?
No.
Si no paguen, són el producte.
Però la ràdio també és gratis i tothom ens opina sobre les coses. Jo crec que és legítim que hi hagi un bon debat sobre això, no?
No, però la ràdio és gratis i l'audiència és el producte. Els anunciants paguen per accedir a aquesta audiència. Exactament el mateix.
Poden queixar-se que hi ha anuncis que siguin pesats. M'entens el que vull dir? És a dir, com diria el gran Sergi Pàmies, que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin, no?
I té raó.
Genís Roca, un plaer haver parlat amb tu. Tant de bo hagi servit per tranquil·litzar molt més a la gent o
crec
per preocupar-los
no.
Per coses que vagin més enllà d'internet. No ho focalitzem només en internet, però sí que ha sigut una bona reflexió la que hem fet avui. Gràcies, un plaer per parlar amb tu.
A vosaltres, merci.
El món a RAC1, amb David Jové.